I ara mateix també a l'Auditorium de Palma de Mallorca comença La Celestina, feta per una companyia que s'anomena Morgana, i el nostre convidat justament també va néixer en aquesta ciutat. Bona nit, Emili Manzano.
Bona nit.
I és que avui ens acompanya el presentador i també director de l'Hora del Lector, aquest programa de llibres del Canal 33, però que, sobretot, potser més que televisió i llibres, ens parlarà del seu primer llibre.
Saps perquè... que parlaria de l'Auditorium de Palma de Mallorca.
Home,
que,
si vols també en podem parlar.
Vaig freqüentar molt, sí.
Sí?
Quan ho he sentit i mira...
Per certs concerts o per més aviat al teatre?
Concerts fent un festival de jazz extraordinari allà a Palma uns anys i concerts, inclús quan érem menuts ens duien allà a escoltar les iniciacions de la música clàssica. És un lloc, quan has dit aquest nom, he fet un botet així de cadira.
Concerts que vosaltres acompanyeu amb aquests xiulets de pinyol del Barcoc?
No, mos comportàvem com a nens ben educats. I tot això dels xiulets, això era el camp, els que els un altre dia.
I és que justament volem parlar d'aquest llibre editat per l'Avens, que s'anomena Pinyols d'Obercoc. Pinyols d'Obercoc, que és el nom que ha donat Emili Manzano al seu primer llibre, un recull de textos, alguns dels quals van poder ja ser llegits pels lectors de l'Avens i d'altres que són inèdits. Els Pinyols d'Obercoc els convertia en l'Emili, com dèiem, amb aquests xiulets quan era petit. Diu que amb més paciència que traça, perquè sempre ha estat molt modest.
Te sobren vitamines, sa casa i sa teulada tan intenses, sa lota s'entretén amb una planta i deixa sa terrassa com sa terra.
Hem posat música d'Antònia Font a petició de l'Emili. De fet, ja ho havíem pensat, o posar música de grups mallorquins. Dèiem, potser Antònia Font sonarà molt tòpic, però ens ha agradat que, doncs, que t'agradés també aquest
sí,
tipus de música.
Molt, molt. Sí. Tant la carrera d'Antònia Font com la del Joan Miquel Oliver en solitari, que anava a dir que quasi m'agrada una mica més, quan trobo encara una mica més marciana.
Uh-huh. Potser algun dia toquen a l'Auditori. L'Auditorium, en aquest cas.
Anirem, si és l'Auditorium, anirem. I aquest disc ha estat una sorpresa extraordinària.
Amb l'Orquestra
Sinfònica
de Bratislava.
I pensaves que ha de ser molt l'Antònia Font per anar-se'n a Bratislava i gravar els grans èxits amb un acompanyament així, però és que els surt realment bé. Has recordat aquelles cançons de Scott Walker, aquelles, no? La gent del món del pop, quan s'acosta al sinfonisme, a vegades donen, en fi, fan aquestes meravelles.
De fet, a la pàgina 33 del teu llibre hi ha justament la història que s'anomena Pinyols d'Obercoc,
sí.
I clar, si tu encara no saps que d'això se'n feien xiulets, quan dius fer un xiulet amb un pinyol d'Obercoc és una cosa que demana més paciència que traça,
sí.
I primer em vaig apuntar aquí, mira, una mica de surrealisme com els d'Antònia Font. Després vaig veure que ho deies seriosament,
sí,
però
sí.
La primera línia vaig pensar un xiulet d'Obercoc, no?
Això eren aquelles juguetes que mos fèiem els nins en el camp. En fi, el cap de, no sé, després de dinar no volíem anar a fer siesta i què fa? I mira, he fet un xiulet amb un Obercoc i mos deixes tranquils en els grans que feien siesta. I mos posàvem allà amb una pedra a gratar, i quan teníem el xiulet i ells havien acabat la siesta, fèiem un foradat, pitàvem. Jo vaig dir, mira, això és una mica la metàfora de la meva escriptura, no? Que és estar hores rascant una cosa i al final fa un xiulo. Dic, home, si jo sabés tocar violí, tocaria el violí. O si sabés tocar el piano, tocaria el piano. Però com que... Mira,
toques el pinyol d'Obercoc.
Toca el pinyol d'Obercoc i xiul i mira, jo xiulant-me per bé. Ara no sé, clar, és una cosa, en fi, una mica humil i ja no em vol enganyar ningú. Va.
És un llibre on apareix un món turat, que diríeu, a la vostra terra, una terra que les agulles del rellotge a vegades semblen més aviat ventiladors per la calor de sora baixa.
Sí, hi ha una preferència per aquests moments. Sí, hi ha una preferència.
De fet...
Per viure'ls i per escriure'ls, també. Però a vegades no sé si perquè a vegades quan t'escrius el que intentes és donar-te allò que no tens, i una manera de desaccelerar pot escriure sobre moments com aquests.
Hi ha com una espècie de melangia, de nostàlgia, però molt plàcida, no sense pena pel temps passat, sinó com un record, doncs,
sí,
agradable.
Sí, pot ser, jo és que pena no en tenc pel temps passat, en puc tenir moltes si vull, però vull dir, no, en principi no és un llibre escrit amb una voluntat allò de dir, doncs ara necessito recrear això perquè ho he perdut. No, sempre va ser una cosa, un encàrrec d'un amic editor, m'ha demanat escriu per la meva revista, i vaig dir, home, i de què vols que escrigui? Jo no som escriptor, vull dir, som l'actor professional o escric a la premsa, però jo no van cercar un tema. I vaig dir, home, te podria escriure l'evolució d'un micromón rural, perquè era una època que jo estava tornant molt a la casa on havia passat els estius i els cap de setmana, i estava tornant molt i anava amb freqüència, i vaig dir, mira, doncs, aquest món rural que ara l'he vist canviar, te puc explicar, però d'una manera, vaig dir, molt freda, molt objectiva, com molt per una revista d'història, com un antropòleg que fa una investigació de com han canviat les portes de fusta per portes d'acer galvanitzat. I me vaig posar a escriure i, evidentment, me va sortir, en fi, tot el que s'hi pot trobar, que és més aviat personal, i jo inclús tenia una mica de vergonya, dir, bueno, això és la meva vida secreta, són coses molt personals i no sé si pot ser interessant, i si és interessant no sé si m'interessa qui interessi, vull dir, això són coses meves. I mira, i en el final, supos que en el final has de pensar que no ets tan important i
dius
ja
que
està.
És autobiogràfic, i potser fins i tot si hi ha coses inventades també són autobiogràfiques.
Sí, no, això és vera, perquè un, sí, el món intel·lectual, em perdó per l'expressió, l'activitat intel·lectual, tot el que un llegeix és autobiogràfic, i si ets crític literari, això deia en Roland Barthes, la crítica és autobiogràfica, perquè tu estàs explicant la teva experiència d'una lectura, encara que ho facis d'una manera molt, una metodologia molt una mica freda, aquella crítica que tu escrius d'un llibre, això és la teva biografia també. I el que desitges, i el que inventes, i el que manipules dels teus records també és autobiografia. I tot el que està aquí m'ha passat a mi.
Autobiografia.
No vol dir que m'ha passat exactament com se conta aquí.
Perquè hi ha aquesta vocació literària, tu parles de que és un llibre ultralocal,
sí.
I també pel que fa a la manera d'explicar-lo, amb un vocabulari i una parla, perquè fins i tot té un punt de llenguatge oral,
sí.
Mallorquina, però sobretot de la zona, doncs, dels teus parents, suposo.
Sí, sí, que en general és bastant tota la de la part forana, tota la ruralia mallorquina, excepte alguns pobles que tenen unes especialitats lingüístiques molt determinades. A la resta de Mallorca, que muden els accents, muden coses així, però la parla és bastant homogènia. I clar, quan te poses a parlar d'aquest món, primera, només ho pots explicar amb paraules que defineixen aquell món. Una eina, si se diu una xapeta, uns arpellots, és que no n'hi ha una altra. No és una, és que se diu així.
Hi ha molt de vocabulari i molt amor per la sonoritat, sí, d'aquestes paraules.
Sí, perquè és que, i després perquè hi ha amor per el temps en què jo aprenia a xerrar així. Perquè jo era un nin de Palma, i els nins de Palma xerràvem en castellà, i sobretot a l'escola, i a casa nostra el mallorquí era com la llengua dels grans, i ja ho aprendran, ara que xerrin aprenguin més castellà. I clar, jo anava de petit, els caps de setmanes i els estius, i anàvem en les vacances a cas padrins, en el camp, i jo sentia que xerraven així, i jo deia, jo vull xerrar com ells, perquè em pensava que era com la llengua de la llibertat, o sigui, no era ni la llengua de l'escola, ni tan sols la llengua dels llibres, que era un bon lector, era una llengua encara més, no estava definida per res, no hi havia normes gramaticals, no hi havia lliçons sobre aquella llengua, era la llengua que utilitzaven ells per referir-se a la vida quotidiana, per coses que recordaven, les eines, el menjar, jo deia, jo vull aprendre a xerrar com ells, i en els 7 o 8 anys m'hi vaig posar, i clar, li feia una mica, els espantava una mica, no? Perquè deien, ai, després, quan vagi a Palma, aquella cosa social que hi havia un temps allà, de quan torni a Palma tindrà 700 de poble. I és igual. I clar, jo deia, jo vull conquerir aquesta llengua. I cada paraula que aprenia era una victòria. I clar, és l'amor per això, però també perquè recordant, escrivint això, jo me'n recordava d'això, dels padrins. És com un dic, això és el que m'ho varen deixar en herència, no? Aquesta manera de parlar, aquests girs, aquestes o sigui, aquestes minúcies lingüístiques, que per mi això sí que és autobiogràfic.
Dius que vius amb tres llengües però que moriràs amb dialecte i que aquest dialecte era la parla dels teus avantpassats. No sé si amb els teus fills parles així. O parles en mallorquí, si és que parles en català, perquè suposo que a casa teva hi ha una barreja de llengües.
És molt complicada, a casa meva, perquè dic, visc en tres llengües, però clar, jo entenc que, com tothom, el castellà és una llengua que la tenim i jo, a més, l'he estudiada acadèmicament i he escrit molt en castellà als diaris de Barcelona, també. El català, quan jo parlo aquí, parlo, i quan estic a Mallorca, xer. I el francès perquè és una llengua familiar. Els meus fills al final estem fent allò que diuen que no hi ha que fer mai, que és mesclar-los tots tres.
Quan va despertar dinosaures, si va somiar meravelles, quan va sortir el sol se desfeia, no se'n vol anar.
La primera vegada que escoltava Antonio Font amb una lliçó de fonètica valenciana.
La mallorquina, encara.
Mallorquina, perdó, volia dir balear i se m'ha anat valencià.
Ah, palmaçana, té l'accent de Palma.
Volia parlar de balear i és que clar, no he dit que tu has intentat transcriure aquest vocabulari oral, però que també tenies el Borja Moll al costat pel que pogués ser. Sempre.
Sí, sempre, en fi, és que, a veure, jo faig un ús, intent treure-li partit expressiu a la meva parla, però no vol dir que reflecteix qui la parla dels mallorquins, perquè és impossible reflectir, perquè no, en fi, una cosa és la parla i l'altra l'escriptura, que jo faig és treure-li tot el partit literari, tota l'expressivitat, que això és una cosa que el senyor Francesc de Borja Moll, als anys 30, ho deia, els escriptors balears tenen una llengua que té moltes capacitats expressives i molt bones per la creació literària. I ell va fer una gramàtica que es va publicar, figura't, l'any 37, on te dona unes normes, unes prescripcions gramaticals per escriptors baleàrics, del català per ús, diu, per ús dels escriptors baleàrics. Perquè a vegades l'escriptor de les Balears el que fa és que s'adapta a la norma del català literari de Barcelona. I no és l'única que hi ha.
Mm-hmm. Anàvem ensenyant a la webcam les fotografies, perquè hem de dir que primer s'han vist aquests pinyols d'Ubarcoc amb el foradet, i després una d'aquestes eines...
Això és un trinxet. Un guinevet mallorquí. Aquest guinevet deu tenir més de 100 anys.
Són fotografies teves?
Sí, són autobiogràfics.
I és curiós
com... Són objectes que surten, apareixen al llibre, són com a protagonistes secundaris, i els vaig voler fotografiar, i en fi, oferir-los al lector també.
És curiós com quan aquests objectes entren en desús, també entra en desús el fet de mencionar-los i anem perdent vocabulari perquè anem perdent aquestes realitats.
Sí,
és una miqueta així.
Sí.
I aquest nin que està aquí a la terra, aquest ets tu o no, treballant?
Podria ser jo perquè du unes bambes Victòria que havien estat meves, però 40 anys abans o 35 anys abans.
Podria ser jo,
jo vaig a ser així, però aquest és el meu fill gran. Mm-hmm. Però miri, que la xapeta, l'eina que té, és la mateixa. És una de les eines que jo feia servir a la seva edat. I les espardenyes que du són unes bambes Victòria.
Que ara s'han tornat a posar de moda, eh? Vas fer molt bé en guardar-les.
Aquestes van quedar, no? Les pors que les va guardar la meva predina, que era fetichista de les coses dels seus nets. I les va guardar una que sempre estaven bastant bones, que va créixer i no... I van quedar allà, i mira, ara... Això és una clocada d'ulls familiar.
I aquest cant moltes vegades a la terra, el fet de treballar a la terra, fins i tot crec que hi ha alguna expressió que diu que treballar a la terra és com estar amb els clàssics.
És com dir conversar amb els morts, perquè, clar, però això són aquestes coses que quan les escrius després dius, i això ho ha de llegir la gent. Perquè, clar, tu estàs fent feina un bocí de terra que era dels teus... pare, de la teva família, i tu ho has fet això mateix amb el teu padrí de vora, I t'ha ensenyat a rebessar les ortigues i a fer un sol.
Et picaves molt amb les ortigues, eh?
Home,
tens
clar,
una mica
com,
de trauma infantil amb les picades d'ortiga.
I clar, diuen, quan siguis gran no te picaràs, no? I llavors vas cada any a veure si t'has fet gran i si te piques. Clar, i quan te trobes després, molts anys després, has assumit que els teus predins ja no hi són, que tot aquell món ha canviat, en fi, que allò ja no és el que era, però tu segueix estant allà i ho has assumit molt racionalment, però el moment que tu estàs amb els peus a dins la terra, amb una xapeta i sents aquell renou i aquell olor, dius, jo, clar, dius, fa una estona que estic conversant amb els morts, perquè els tens en el cap i els sents, els tornes a sentir, com vius amb ells, no? És una manera, de, per mi, d'acostar-me a ells.
En el fons, que va ser un noi que va néixer en una capital i que també has viscut en altres capitals com París o com Barcelona, sembla que la ciutat sigui un lloc per perdre's i el camp un lloc per trobar-se una mica, no? Com quan també et tancaves allà a fer totes les teves lectures fins a hores de la matinada, que era quan no feia calor.
Sí, això, clar, un sempre té la relació inversa. Jo veia els nins amics meus de poble somiaven en viure a ciutat o viure a Barcelona, i per ells la gran ciutat és una cosa, i per jo, que era d'una ciutat no molt gran, perquè no mos enganyem, Palma era una ciutat petita i empetitida, el camp era una altra cosa. Inclús ara, no? La gent de camp no disfruta del camp com nosaltres, i nosaltres no disfrutem de la ciutat com ells quan hi venen. Clar, jo reflecteixo el que jo sent amb això, amb aquesta relació dialèctica de camp i ciutat, i perquè a més amb el fet de que jo, en fi, fa molts anys que ara que visc aquí, i clar, anar allà no hi vaig a fer feina.
Tot i que fas feina al final.
No, tu, aquest llibre l'he escrit allà, per exemple, perquè això també és una altra cosa, jo escric allà, perquè aquí m'acosta molt escriure així, m'acosta molt, jo hi vaig allà, i per això no és fer feina, això és xiular com un pinyol. Això és passar l'estona, moltes hores, perquè dius, home, això, si ho ha de llegir qualcú, això ha d'estar treballat. I la gent que llegeix és tan poca. Hi ha tan poca gent que llegeix aquí. Hi ha tan poca gent que positivament, objectivament, pot llegir una cosa d'un escriptor així, amateur. Que dius, almenys el que arribi, home, que se trobi una cosa una mica rigorosa i ben feta i ben presentada.
Jo sempre m'intento consolar pensant que abans, que hi havia malauradament molta més gent en l'alfabet, encara llegia menys gent, que mai s'ha llegit tant com ara, potser.
Sí, però mai
s'han llegit... Ho tenim molt a l'abast.
Mai s'han llegit tantes ximpleries com ara. Això de... Sí, clar, ara no hi ha analfabets, en alfabets funcionals. Mira els informes PISA i tot això que està sortint. Dius, home, sí, la gent sap llegir i escriure, però o no entenen el que llegeixen, o, francament, llegeixen molta porqueria. I aquí, que aquesta cosa ara, com a políticament correcta, de dir, no, és que l'important és que llegeixin. Totes les lectures és igual, si li fa passar gust, totes les literatures... No, l'art és una qüestió de jerarquies, ho sento molt. Hi ha llibres bons i llibres horrorosos. Hi ha literatura banal, de consum, de poca qualitat i moltes vegades mal traduïda, que se compra en els aeroports per passar l'estona i que no deixa cap pòsit ni afegeix res a la història de l'art, i hi ha literatura seriosa, i no estic parlant d'això, evidentment, que tens en Sarmat. Hi ha Proust, hi ha...
Calcites a Proust.
Sí, és no sé de les poques...
No acabo d'entendre si voldries expressar-te en francès o amb el seu tipus de llenguatge.
No, és que, clar, aquesta frase... El que diu ell, però sonava molt pretensiós, és que tots els llibres importants a la història o a la vida, tots els llibres, els grans llibres de la història han estat escrits amb una mena de llengua estrangera. Clar, jo la primera part de la frase l'he eliminada, perquè pareix que vull dir que el meu és qualque cosa. Però aquesta idea de que l'escriptor, més que reflectir una parla d'un lloc, ha de reflectir la seva parla. Aquesta idea de l'idiolecte. Un té una veu única quan escriu, i és només seva, i l'ha feta de bocins de coses, del que ha llegit, del que ha sentit, dels diccionaris, de les lectures, de com ser... I és una parla única, i jo crec que això, almenys a mi com a lector, el que em fa emocionar-me amb un escriptor no és només el contingut del llibre, és com està escrit, és l'escriptura, i el que m'emociona més és veure que és una persona que a qualsevol lloc del món, a qualsevol moment de la història, ha trobat una manera única i personal de dir les coses.
Que a vegades, amb una llengua com la nostra, que tenim tanta hipercorrecció perquè se l'ha maltractat tant,
sí,
costa poder escriure amb una certa llibertat quan encara no es tenen les coses clares. S'estendeix a un cert purisme o a recuperar un vocabulari que ben bé no ha estat mai teu.
Empetití la llengua, perquè per altra banda hi ha molts correctors, i això és una mida de correcció que molta gent té en el cap, que quan se surt d'un estàndard, que moltes vegades és un estàndard que té 20 anys de vida i que ha estat difós per les emissores que coneixem i que ens donen de menjar, tot allò que se surt d'allà no és català, o no ho entenen. És una llengua petita, però és que si l'empetitim més... I aquí jo sí que vull dir una cosa. Hi ha gent que hi haurà paraules que li sonaran estranyes, desconegudes... no sé què. Jo no n'he trobat cap... no he anat a cercar paraules a un diccionari. Totes són paraules que jo he sentit dir i que la gent diu normalment. L'únic que he fet ha estat anar al diccionari a veure com s'escrivien. Perquè les he sentides dir tota la vida i mai les he vistes escrites o no ho recordava. Però no és una feina de laboratori, de dir, anem a recuperar un ús del pronom de la tercera persona del plural com feien a l'edat mitjana perquè així farà més correcte català. No, jo estic... Tot el que dic aquí, això ho podria... Les paraules les podria entendre la meva padrina. El que és evident, ella no s'expressava així, però jo he fet l'esforç de dir... almenys expressar-me amb un dialecte meu. I això és el sentit de la fase de Proust, però crec que la tenia que haver llevada perquè queda molt pretensiós.
L'Emili Manzano ha parlat de Pinyols d'Obercoc amb una certa modèstia, dient que no és cap gran obra, evidentment, si la comparàvem a Proust, però l'altre dia, justament divendres, al programa ens va visitar el Bernard Pivot, ho vam fer fora de directe perquè hem de traduir aquesta entrevista, i ell deia que durant tota la seva vida exercint doncs, un ofici, que és el que tu ara fas de gran lector, de llegir moltes coses, de destriar el gra de la palla i de conversar també amb la gent que protagonitza la literatura, ell no podia dedicar-li un temps a fer grans obres. No sé si tu, en el futur, si deixes de fer aquesta professió més de periodista, més d'estar a l'altra banda, saltaràs a aquesta banda d'escriptor.
Jo he de menjar.
Parlo en el futur, després d'haver fet moltes entrevistes, moltes crítiques, moltes cròniques.
Mira, parlar del futur està molt bé quan estàs entre amics, que també és escàs, però quan estàs prenent una copa i somies, o quan ets jove i parles del futur, jo no sé el que faré la setmana que ve. Jo sempre m'ha agradat escriure i pas molt de gust de fer-ho, i mira, i ara, en fi, que me publiquin un llibret així és molt gratificant, i que la gent ho llegeixi i apunti una paraula i me demani, és molt gratificant. Però jo fa molts anys que freqüento els escriptors en llibre i en persona, i sé el que és un escriptor, sé que és una persona que viu només dedicada, els bons viuen dedicats a escriure. I jo ni ho he fet fins ara, ni veig objectivament possibilitat de poder-ho fer. I un escriptor és una persona que se dedica només a escriure tota sa vida. Jo m'he dedicat a moltes altres coses i penso seguir fent. I això, dic, som un escriptor de diumenge, com els pintors de diumenge, que el cap de setmana pinten aquarel·les, i quan van a un país estranger van a un museu i tenen molta admiració per un pintor i llegeixen sobre els pintors, però quan pinten ells diuen, mira, faré una marina, una aquarel·la, o una cosa que està al seu abast. Jo no, en fi, sé el que és els grans llibres, tinc la sort de saber, de, com diu el Pivot, d'estirar el gra de la palla, perquè fa molts anys que ho fa, no perquè estigui tocat per res diví. I quan veig el que faig jo, el que puc fer, dic, baixem, aturem el carro, escriu les teves cosetes, però no te facis passar per un escriptor que sé, que tots sabem que és una altra cosa.
Un xillarro, un teat, no són temes de gran densitat, giren els ventiladors. Una falta personal, tantes baixes en el meu sofà, 1.150 condons, alpinistes, samurais...
Coses més rares que aparegui la Montse Virgili a l'estudi.
És difícil, bona nit.
Portes uns dies que t'ha sortit, tens com una cuissó a la mà, i jo no sé si és que t'has anat a mirar el futur o són les ortigues de Mallorca.
Són les ortigues de Mallorca, l'emoció no se sap, però ha sortit aquí una taqueta a la mà. Si hi ha algun dermatòleg que ens escolta, necessito un d'urgència. Però a part d'això, jo he estat també llegint el llibre de l'Emili Manzano aquests dies, I amb això que deia ell ara, de que ell, tot i que ha tingut la intenció doncs, de recordar paraules que havia fet servir alguna vegada o que havia fet que havia sentit a la seva família, a mi m'ha fet il·lusió, per exemple, saber que Pentura, jo sempre pensava que era per Ventura i que s'escrivia en canvi en P, de Pentura, i jo pensava, coi...
És una contracció de per Ventura.
Exacte, però jo pensava... es deu escriure Ventura, ells ho diuen Ventura, porco...
Pentura.
I coses d'aquestes.
No, la veritat és que jo
els
oients els diria que potser quan comences amb les primeres històries, si ets doncs del Principat, costa una mica, però després t'has de deixar portar per la musicalitat i per tot plegat, que jo crec que és un bon viatge.
Jo puc dir que tinc un màster de mallorquí, perquè conec termes com rebostotjar i coses d'aquestes, però tot i així hi ha hagut moments difícils, eh? Sí. Però val la pena endinsar-se i sobretot també val la pena veure paraules que nosaltres fèiem servir i que hem fet desaparèixer o que ja no fem servir i que els mallorquins, o com a mínim l'Emili en aquest llibre, ha mantingut.
Sí, és que també això que diu la Montse, jo crec que també és important. Aquí no és un català amb endemismes mallorquins, que siguin paraules que hagin aparegut a Mallorca i les tenim i són úniques. Són paraules que van arribar d'aquí fa segles, aquí s'han perdut i les han conservades. Jo em fa il·lusió pensar, dic, home, és que de fet estic tornant una cosa que era vostra, que era nostra de tots, però que aquí s'ha perdut.
És que ho agafen tot amb un cordill ben gros i no ho deixen caure, però no sigui cosa que vagi a l'aigua.
Però que no estan abandonats, no han tingut indústria.
Jo pensava una mica que Mallorca era com a Islàndia, que hi ha el noruec del segle X, doncs ara tenien un català d'un altre segle, també.
No, és català, és català. Va arribar allà, van dos catalans.
Això, que ha quedat conservat.
S'ha quedat preservat, sí.
I de totes aquestes paraules que dèiem, me faria gràcia que em diguessis alguna que recordes especialment, allò de que quan deies això de que jo quan sigui gran vull parlar així, o vull aprendre aquestes paraules, si hi ha alguna que te'n recordes especialment que et fes il·lusió.
Segur que n'hi ha, però ara mateix així...
No sé, o alguna preferida, o alguna paraula preferida d'aquestes que en el teu dia a dia no pots dir.
Pentura.
Pentura.
Quan t'ho sentia dir enguany. Quan deien enguany, les pomes, les tomàtiques, enguany, això d'enguany, sí. A mi em sonava meravellós.
Sona molt bé.
Sí, no, era en general, i la pronunciació. Això és una altra cosa, perquè una cosa és intentar reproduir els sons d'aquella paraula, l'altra és dir-la bé. Ah, perquè aquí és quan...
I com la diuen a cada lloc, també.
I com la deia un nin de Palma.
De Santinyí
home, ja sabeu que un papal més sano, amb aquella L. Ara parlàvem dels Antoni Font, clar. En Pau de Bonté, la pronunciació d'un lot de Palma. Palma, amb aquella L. No? Que està molt bé, és una pronúncia que em fa especialment gràcia, perquè és la que tenien de menuts, però si anaves a un poble de Palma i Siguelleta...
Els quartos d'Ametlla,
això ja era més difícil la pronunciació.
Defensem per això també els dialectes de les capitals, que sempre els de capital se'ns peguen,
ja
és un dialecte més.
La gent de poble ja ho tenim,
és un dialecte més.
Això que deies també, que molta gent ha pensat en un quadre noucentista, quan han pensat una mica, doncs, quan han llegit el teu llibre, si haguessis de pensar en algun escriptor, quin tindries al cap si penses en el teu llibre? Ja sé que això és difícil, d'opinar sobre un mateix.
No, és molt fàcil, perquè com deia, que un no és el seu millor crític, però és el primer. És el primer crític que passa. No, i a més, és molt fàcil perquè està confessat en el pròleg. Jo quan tenia, no sé, 13 o 14 anys, vaig llegir la minyonia d'un infantorat d'en Llorenç Ribé i em va enlluernar, em va meravellar. I això és el model d'aquest llibre. Que a més ara, mira... hi ha una reedició a la Magrana recent d'aquest llibre, que és un llibre que ha tingut poca sort. Ventura, és un llibre escrit als anys 20 i publicat a començament dels anys 30, i per això va ser un mal moment per aquest home, per en Llorenç Ribé. És un llibre extraordinari, jo, és el meu model, ja mos entenem,
un referent, no?
és referent, tot i que clar, jo som un atlot del segle, anava a dir 20, sí, del segle 20,
i també és un referent,
i clar, no pots escriure ni igual ni de lo mateix, i també això que li deies, tu intentes la teva pròpia expressivitat, la teva pròpia llengua i els teus temes, i aquí hi ha temes diferents en Ribé, però com a model de llibre no és que, ho confés en el pròleg. És un llibre que m'ha marcat i l'he volgut copiar.
Però no m'ha dit cap pintor, al final.
No sabies
no,
dit escriptor.
És que m'has dit escriptor. Ah,
has parlat
de pintor.
Volia dir pintor.
No, no sé comprar pintura. Soc...
Del senyor Gomilla, potser. Senyor Seria Gomilla. Un quadre senyor del senyor Gomilla.
Sí.
O del senyor Boix.
És que és un homenatge als pintors de diumenge, aquest llibre. Tot ell. És un quadre de pintor de diumenge, que és una figura que m'agrada molt. Vol que te digui. Pintor té molt de carinyo.
Però també hi ha alguns colors bastant curiosos, perquè a mi hi ha alguns trossos, alguns fragments, per exemple, que em recordaven els poemes de Paul Éluard, amb aquells cels així...
Això és molt generós.
Amb aquells cels que són així de taronges blaves, eh? Uns cels que són una mica gairebé que no existeixen, que també són els cels de Mallorca. Però una cosa que hem de dir d'aquest llibre, que de veritat comença a t'espantar, perquè a partir d'aquí tot comencen a ser problemes. Hi ha molts amors pels objectes, no només per les paraules, sinó també pels objectes, evidentment, i per les andròmines. Jo penso, senyors i senyors, que és un llibre pop. Quan ho sàpiga la gent de Nociva Dream, jo els dic Nociva Dream, a petit comitè, jo penso que el designaran com a llibre pop, perquè hi ha els gelats Creacions 57,
Cert.
I més tard...
S'han retratat i tot.
Molts gelats surten aquí, que és una cosa molt pop, també. I el còctel French 75. Pensa tu que 75 i 57, la cosa aquí hi ha com casualitats.
Ah, mira, veus? Veus això?
Perquè de petitet estava al 57 i llavors va tombar.
Aquí vas tombar. I clar, tot això, el rotllet aquest còctel que es porta tant ara, és molt Nociva Dream.
Però d'on has tret la creació en 57? Encara existeix?
Encara existeix. Sí. Aquest estiu vaig tenir una epifania. Estava comprant, jo passo els estius a la colònia de Sant Pere. I damunt de la caixa de registre, allà on passen allò, no sé, codi de barres, crec que tenen també, vaig veure un paquet de Creacions 57. Vull dir, però no pot ser, això és un gelat que la menorquina va retirar fa molt d'any. La menorquina ja fa anys que va desaparèixer de Menorca, ho van comprar una empresa catalana, no sé què. I vaig comprar... No, i eres darrer que quedaven. Li vaig dir a en Benet, en el supermercat, teniu Creacions 57? I diu, sí, un, no sé què, ara no en tinc més. I un senyor s'havia dit de res. Va arribar un, i vaig mirar, i està fet a les Palmes de Gran Canària.
De Illa i Nilla, no?
Perquè fa, exacte, l'empresa de la menorquina, que es diu Calisté, o una cosa així, fabriquen bombón mallorquín i Creacions 57 per ús exclusiu del consum del mercat balear, i ho fabriquen a les Canàries i ho envien allà. Jo quan vaig veure allò vaig dir, home, Creacions 57 i vaig posar en el llibre. Però és un acte d'amor, però no sé si pop o no ho sé.
No,
pop
és... això ho deia de broma.
El pop està...
El pop també hi surt.
No, i el pop també està doncs, en aquesta part francesa de l'últim conte, que potser és el menys rural, evidentment, Les Aranyes de França.
És molt rural.
No, és molt rural, sí, una altra ruralia, però... Perquè truques a la padrina, sobretot. Estàs allà a França, però no pots deixar de trucar-la per
felicitar. Però jo crec que és la mirada que és rural, perquè el protagonista es troba Isabel Adjani a un mercat. I ella veu que ha comprat, és el mes de gener, no ho diu, però és hivern. I ella va carregada i ha comprat mongeta tendra. I clar, més que meravellar-se per trobar Sant Isabel Adjani...
És perquè ha comprat mongeta tendra.
I clar, diu, d'on lo deu treure? I què li deu haver costat?
Delicatessa.
Perquè això, clar, quan te passa, dius, tu no pots ser... no et pots mentir tu mateix. Jo el dia que vaig trobar Isabel Adjani amb un paquet, amb un manat de mongeta tendra el mes de gener, vaig dir... Ah, Isabel Adjani, oh, que bé, però és que vaig dir, i sa mongeta?
Estava tan humanitzada, aquell...
Clar, d'on la treuen a París, mongeta? Vaig dir, clar, tu mires les coses com pots i com intentes, però
veure la
mirada rural, per això dic que és això.
Jo he anat allà amb el retolador una mica, també he vist Motorinos, After Suns.
Molt pop, Montse, molt pop.
Ricard, Anicet Ricard, Erros Mallorquines, això m'ha fet creure en el món, també hi ha Palo, que és una cosa que heu de provar, perquè totes les dents i tota la morrada...
Però és que ara se li diu pop a una cosa que s'havia fet sempre, perquè la literatura medieval també parlen de les coses que mengen, els capons farcits i les espases de...
Nosaltres ho fem una mica per ser dolents, però ja hi havia el senyor aquell Baudelaire que deia que tot es feia de desferres, no? I això també, doncs...
I que deia que la moda era la mare de la mort.
O sigui que...
Les coses que estan de moda, les modes, jo penso en Baudelaire, això, la moda és la mare de la mort.
I res, per més casualitats, que n'hi ha forces en aquest llibre, a la pàgina 47, surten les catiusques d'aquesta cançó d'Antoni Font.
batiscafo monoplaça. El teu focus és l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües, batiscafo socialista, redactant informe tràgic, camarada maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un routing planetari. Ratxes de sol travessen blaus.
Doncs Montse Virgili, moltíssimes sí, gràcies.
Amb una ratxa de sol.
Recomanem
el... Impressionat per la lectura minuciosa que ha fet la Montse d'aquest llibre i les descobertes ara la numerològiques.
Curiositats, no, i en tinc més, està tot apuntat.
No. Impressionat i reconegut.
Doncs Virgili, moltes gràcies. Ara parlarem amb el Daniel Fernández de còmics. Els portes per aquí o no?
Sí,
que sempre portes un totxo de còmics.
De fet, s'acaben de caure.
He notat un soroll. Doncs Emili Manzano, cada dimarts amb el Daniel Fernández repassem els còmics, que també és un tipus de literatura interessant. No sé si tens alguna debilitat, si hi ha algun autor de còmic que a tu t'agrada.
Ah, sí, molts. Debilitats, entenc. Sí, per el Franquin... Clar, de l'escola aquesta franco-belga, l'Uderzo, el Franquin, i després del Max, que és un dels meus amics i ídols. Jo pot tenir un amic i ídol a la vegada, es pot tenir.
Viu a Mallorca, em sembla,
sí.
Premi Nacional de Còmic.
Exacte,
aquest any.
L'admir tant com l'estim. Això és difícil.
Doncs recomanar aquests pinyols d'Obercoc editats per l'Avens. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I seguirem també aquesta hora del lector.
Espero que sí.
Emili, que vagi
bona ruta.
Fins la pròxima. Aviat.